Són les 6 del matí. Bon dia, no, Catalunya.
No sabe nada. No me joda.
Andorra es el sitio.
Vinga, va, feu terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 15 de gener del 2024. Comencem la setmana amb un ambient poc fred, amb força núvols i amb boires. Durant el matí es mantindrà el cel més tapat i a la tarda s'obriran clarianes. S'esperen alguns ruixats a les comarques de Ponent i a la cara nord del Pirineu el vent es notarà a la tarda al centre i al sud del país. El Real Madrid ha humiliat el Barça a la final de la Supercopa i deixa l'equip blaugrana en una greu crisi. Derrota per 4-1 en un partit en què es va jugar en tot moment tal com va voler el Madrid. Al minut 10 ja guanyava 2-0 en gols de Vinícius. Lewandowski va retallar distàncies passada la mitja hora amb un golaç, però al cap de 5 minuts un penal d'Araujo sobre Vinícius va permetre al mateix Vinícius fer el 3-1. A la segona part el Barça no va reaccionar i un gol de Rodrigo i l'expulsió d'Araujo van acabar de sentenciar la final. A la roda de premsa Xavi va demanar disculpes a l'afició i va admetre que cal fer autocrítica i des del club li donen suport. De fet, Deco ahir va ratificar Xavi com a entrenador. Avui tertúlia àmplia a partir de les 9 per preguntar normalment era i ara què? Amb Joan Maria Pou, Joan Jopallà, Santi Segurola, Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí i arribaran més tard Teresa Cunillera i Miquel Samper amb Tian Riba trepitjant l'ull de poll un dilluns en què, evidentment, amb ells també és notícia i parlem el que publica La Vanguardia i el diari Punt.es sobre l'operació Catalunya. La cúpula policial va informar al govern de Rajoy de les seves pràctiques contra el procés. Aquestes informacions confirmen que Jorge Fernández Díaz era l'encarregat de rebre tots els documents al seu despatx i d'informar després al president del govern espanyol. Ho feia en sobres tancats, sense remitent, que traslladava l'escorta del ministre de l'Interior fins a la Moncloa. A més, noves converses entre Villarejo i el número 2 de Fernández Díaz, Francisco Martínez, abonen la idea que Rajoy estava al cas de les maniobres de les clavegueres de l'Estat. En aquestes gravacions que publica El Nacional, l'excomissari detalla els objectius d'algunes de les operacions. El Nacional també explica que van intentar furgar en irregularitats de la Sagrada Família, però que no hi van trobar res. A tot això, el jutge no considera que hi hagi delicte en els càntics neonazis de la manifestació de Desocupa a la Bonanova de Barcelona, ni tampoc en els vídeos del seu líder Daniel Esteve contra Ada Colau. La fiscalia veia un possible delicte d'odi de provocació de desordres públics, però el jutge ho va arxivar en menys d'una setmana. Mentrestant, les famílies dels alumnes acusen el Departament d'Educació de no mullar-se amb la regulació dels mòbils a les aules, això després que la consellera Anna Simó digués ahir al Via Lliure de RAC1 que cada escola podrà decidir de quina manera gestiona el problema. A la resta dels esports, el Girona és líder en solitari de primera, malgrat l'empat a zero al camp de l'Almeria, l'equip del Camp del Cué, l'equip de Mitchell li treu un punt al Madrid, això sí, al Madrid amb un partit més, menys. Cap a quarts de 12, avui també parlem de televisió, amb el Pere Mas i amb el Víctor Amela i amb el Ramon Bartolí al diàleg. Com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Pedrol?
Doncs sí, que el Barça ha tocat fons després de perdre 4-1 contra el Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya, tot i que el club continua ratificant Xavi, que torna a quedar, això sí, molt assenyalat pel resultat d'ahir. L'equip no va competir ni va baixar els braços des del principi contra un Madrid que va ser immensament superior i que ho va demostrar des del principi. Vinícius va aprofitar que la defensa del Barça és un colador i va marcar dos gols en els primers 10 minuts. A la mitja hora, Lewandowski va caçar una pilota a la frontal de l'àrea i va retallar distàncies, però va ser un miratge. Un penal de passarell d'Araujo a Vinícius va permetre al brasiler fer el hat-trick i enviar el partit 3-1 al descans, i a la represa Rodrigo va marcar el 4-1 definitiu. Al tram final, l'àrbitre va expulsar Araujo, i encara bo que el Madrid no va voler fer més sang i ho va deixar tal com estava. En acabar, Xavi va demanar perdó.
Hem de ser molt autocrítics, hem de millorar moltíssim per competir per títols d'aquesta temporada, no? Tenim la il·lusió, l'esperança, però és insuficient, ja et dic, demanar honestament i sincerament disculpes a l'afició, perquè aquesta no és la imatge que ha de mostrar el Barça, en una, sobretot en una final, no?, contra el Madrid.
Com dèiem, un dels grans assenyalats d'aquest nou naufragi del Barça és justament Xavi, tot i que el director esportiu del club blaugrana assegura que és absurd qüestionar la seva continuïtat. És de Com Movistar.
Yo creo que esta pregunta no tiene ningún sentido. Al final hemos perdido un partido, una final. No es el momento para hablar de esto. Mister sigue con toda confianza de entrenador, de presidente, de la dirección deportiva. Es una derrota dura, sí, que hay que analizarla, hay que pensarla, hay que discutirla, pero es una derrota que no cambia nada.
El Barça torna a jugar dijous al camp de l'Unionistes de Salamanca, 2:15 en directe a RAC1. És partit als vuitens de final de la Copa del Rei. No hi serà Ronald Araujo per l'expulsió d'ahir.
Va. Avui en parlarem, bueno, farem una tertúlia avui, avui afegim a l'habitual, amb la Mònica Terribas, el Màrius Carol, el Josep Martí, la Teresa Conillera, el Miquel Samper, i farem el Joan Jopallàs, el Santi Segurola, i des de Riat, el Joan Maria Pou, per parlar d'aquesta clatellada. Ha dit una cosa al Pedrol que no és veritat. Bueno, que no és veritat, que pot ser veritat o no, que és que el Barça ha tocat fons. Ha tocat fons... El Barça ha tocat fons. Tocat fons... Sempre es pot tocar més fons. O sigui, no. Fins al moment potser sí, però a partir d'aquí no sé què dir. Jo no entenc ahir el que va passar. O sigui, ara estava pensant. Jo tenia un davantal pensat i em sembla que n'hauré de fer un altre de cara a les 8. Perquè... Jo és que no tinc... No. De debò, si algú pensa que jo sortiré avui dient és que s'ha de... La solució... És que no en tinc ni idea. És que no en tinc ni idea de quina és la solució. O sigui, no m'agradaria estar gens en el servei de la porta. És que no m'agradaria estar... O sigui, jo crec que estem... Que el Barça està passant per un dels pitjors moments de la seva història. Des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista gairebé polític, et diria, i des d'un punt de vista, evidentment, esportiu. Un punt de vista esportiu que abraça la majoria de les seccions, començant pel futbol. També dic que si hi ha un president que pot treure això, és Laporta. Potser amb Laporta del 2003. Amb aquest no ho sé. Això ja no ho sé dir, això ja. Això ja no ho sé dir. Però la situació és molt complicada. Molt complicada, perquè jo tinc moltes preguntes. Això sí, preguntes les tinc totes. Estaria bé trobar respostes per preguntes, les tinc totes. És a dir, arribat a aquest punt, perquè, és a dir, és que potser hi ha una raó que desconec o no es pot dir, és que no en tinc ni idea, perquè Lamine Yamal no juga, perquè no juga Fermín. Ja posats a fer, juguem amb la gent jove, perquè oportunitats n'hi ha hagut una darrere una altra. Què passa amb Joao Fèlix? Si passa alguna cosa... Que jo crec que el Joao Fèlix cada vegada... És a dir, no entenc que aquest Joao Fèlix el vulguin quedar. O sigui, és que no en cap al cap. O sigui, aquí hi ha una distància entre el que opina Xavi i el que vol el club. Jo estaria més a favor del que diu Xavi, també, deixa-m'ho dir. I després un altre, que per mi és molt important. Vitor Roque ha costat 30 més 30. 30 més 30. Quan dic 30 més 30, deixem-nos històries perquè, aviam, si diguem les coses clares, que això sí que ho puc dir perquè les coses les tinc molt clares amb això. Quan es parla de 30 més 30, a tots els clubs, al Madrid també, eh? A tots els clubs. Ja no es parla de 30 milions més 30 de... Si el Barça guanya la Champions, allò que et deien objectius, si el Barça guanya la Champions, mira... No. En diuen incentius o objectius, o dir-li com vulguis, però són 30 més que pagaràs en còmodos plazos. Sí, com si compressis una tele. El Corte Inglés. 30 més 30. 60. Vitor Roque no juga? O perquè en lloc de Romario ens han portat Romerito? Clar, és que perquè no ho sé. Perquè és que totes aquestes són preguntes que no ho sé. I després una altra que avui va al cap de tothom. Fora Xavi. Molt bé, d'acord, fora Xavi. I el substitut és Rafa Márquez? Pregunto, eh? Perquè ens passarà com Vitor Roque, que ningú sap exactament com entrena. O sigui, sabem per el que està fent molt bé, però... En fi, bueno, escolta'm, ja està. Doncs pues va, són les 6 i 9, he xerrat massa i és molt tard. Tenim més coses d'aquesta nit de batalla, Adrià?
Sí, que una investigació periodística de La Vanguardia i el diari .es confirma que Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al servei del seu govern i dels seus interessos polítics per intentar acabar amb el procés independentista. Ho va fer durant 5 anys al marge de la llei i utilitzant recursos públics. L'informe apunta que el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era qui centralitzava tota la informació, rebia al seu despatx totes les notes de l'excomissari José Manuel Villarejo, els informes del director operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, i també els del cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. Les notes recorrien diferents despatxos del govern del PP i el mateix Fernández Díaz les feia arribar a Mariano Rajoy amb un sobre en blanc i a través dels escortes. De fet, el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, va ser qui va donar l'ordre a Villarejo que fes notes per mantenir-los al cas de les seves investigacions. Tot plegat va començar el setembre del 2012, després de la diada multitudinària de l'11 de setembre, i va durar com a mínim fins al 2016.
Però més enllà d'aquesta... És a dir, no res que no sapiguessin, però ara hi ha amb un sobre. És a dir, ara sabem que hi ha un sobre que arribava a Rajoy. És que és molt bèstia. És molt gros, tot això. És molt gros. Però més enllà de l'informe conjunt d'aquests dos diaris, avui també el Nacional publica enregistraments d'àudio sobre l'Operació Catalunya.
Sí, són converses entre l'excomissari Villarejo i el número 2, Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez. En un d'aquests fragments del 14 de març del 2014, per exemple, Villarejo li parla d'una suposada trobada amb Mariano Rajoy, a qui l'anomena l'Asturiano.
Oye, bueno, la visita de la cita con Asturiano fue brevísima. Y te digo una cosa, prohibición absoluta de tal, por tanto tú no sabes nada. Bueno, no me jodas, oye.
Com deien, Villarejo era qui informava llavors el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, de totes les investigacions contra polítics catalans i li explicava quins eren els següents passos i objectius. Per exemple, al 2013, arran de la confessió de Victoria Álvarez, l'examen del fill gran de Jordi Pujol, al famós dinar de la Camarga amb Alicia Sánchez Camacho, Villarejo va dir a Martínez que havien d'investigar els comptes de la família Pujol a Andorra.
Andorra es el sitio clave.
Vuélvemelo a mandar al email, no al WhatsApp, al email.
¿Vale? Vale. Es que Andorra, en cuanto ya se haya llevado toda la pasta, el trazo de los últimos años, es que es vital tener información de lo de Andorra, porque gran parte de toda esta gente, ¿sabes? Y hay además un dato bueno, que eso lo dio la novia esta, que es un pintor que les ha vendido cuadros en Suiza, que ya imagino que te habrán hecho alguna nota y tal, que son muy interesantes porque pagaban en Suiza, pagaban todo, el propio Artur Mas, macho, ha comprado cuadros por una millonada.
A més, segons els informes policials al qual s'ha tingut accés el Nacional, el 2015 l'anomenada Policia Patriòtica també va intentar destapar algun cas de corrupció relacionat amb la Sagrada Família de Barcelona, tot i que no hi van trobar res.
Escolta'm, aquí ho aprofitaven tot. Ho aprofitaven tot. Que la Sagrada Família? Sagrada Família. Vinga, ven si trobem alguna cosa a sota alguna de les cúpules, mare meva. És increïble. Increïble. És increïble. Però és igual, res que no sapiguéssim, res que no quedi demostrat. El PP surt en tromba contra les concessions que el PSOE va pactar la setmana passada amb Junts per Catalunya.
Sí,
PP hauria d'estar una mica amagat.
Al llarg del cap de setmana, diversos presidents autonòmics populars han alçat la veu contra el pacte i avui ho ha fet Alberto Núñez Feijóo en una entrevista al diari ABC. Assegura que el president espanyol es va deixar humiliar per Carles Puigdemont i diu, de fet, que el líder de Junts és qui dirigeix actualment Espanya i que, a més, des de la Moncloa, el tracten també com si fos el president català.
Nos dimos cuenta que el político más importante que hay en este momento rigiendo la nación española es Carles Puigdemont y que además ostenta el otro cargo, que es, a efectos de Sánchez, el presidente de la Generalitat. Nunca el gobierno de España tuvo tantos condicionantes y si falla cualquiera de ellos, el gobierno cae.
Segons Feijóo, l'estat espanyol està avançant cap a una confederació de nacions i creu que ningú pot assegurar que en els propers anys no hi hagi un referèndum d'independència a Catalunya. Per cert, que avui una enquesta del País pronostica que si hi haguessin eleccions espanyoles, precisament els populars tornarien a guanyar amb un 35% dels vots, però el PSOE li retallaria distàncies respecte als últims sondejos, n'aconseguiria el 31%.
I una fundació alemanya especialitzada en resolució de conflictes serà el verificador dels pactes entre el PSOE i Esquerra Republicana.
Sí, ho explica avui el Digital Espanyol. Es tracta de Berghoff, una entitat propera a Bildu amb qui els republicans mantenen també una aliança parlamentària i de fet va ajudar a escenificar el final d'ETA i el naixement de la formació Abertzale. Amb la fundació Berghoff hi hauria contactat per primera vegada l'any 2018 Marta Rovira després de marxar a l'exili a Ginebra. Ara la intenció és que l'entitat actuï com a verificador internacional en les reunions entre Esquerra i el PSOE per avaluar el compliment dels acords per part dels socialistes.
i la justícia no veu delicte en els càntics neonazis que hi va haver a la marxa que desocupa va fer el barri de la Bonanova de Barcelona.
Sí, va ser la manifestació que l'organització d'extrema dreta va organitzar el passat mes de maig per demanar el desnonament del Cubo i la Ruïna, els pisos ocupats del barri de la Bonanova de Barcelona. Segons explica el diario.es, un jutge va decidir arxivar el cas i també l'acusació que hi havia contra el líder de l'empresa de desnonaments, Daniel Esteve, pels missatges que va dirigir a Ada Colau en diversos vídeos. Esteve va insultar i amenaçar l'alcaldessa de Barcelona en diversos vídeos que desocupa va penjar per promoure la manifestació antiocupacions. Després, en aquesta marxa, va ser quan s'hi van poder veure també càntics i salutacions feixistes, a banda de més insults cap a Colau i contra els ocupes de la Bonanova. L'Ajuntament ho va denunciar tot plegat per delicte d'odi, incitació també als desordres públics.
Doncs res, fora, cap a casa. I avui comença oficialment el calendari electoral als Estats Units amb els caucus d'Iowa.
Sí, són un conjunt d'assemblees ciutadanes que obriran el procés de primàries del Partit Republicà. Els ciutadans de tot l'estat estan cridats a participar en persona a les 7 de la tarda, a les 2 de la matinada a Catalunya, i votar el seu candidat a ocupar la Casa Blanca. Donald Trump va tancar ahir la campanya confiat pel bon resultat que li dona l'última enquesta prèvia als caucus. El situa 30 punts per sobre dels seus principals rivals, que són Nikki Haley i Ron DeSantis. Al final de campanya, però, s'ha vist condicionat per una tempesta de neu que ha tenit de blanc gran part de l'estat i l'ha deixat amb temperatures de 30 graus sota zero. Estarà per veure si això afecta, doncs, a la participació.
Anirem d'aquí una estona també cap a Iowa per saber, efectivament, si fa tan fred. 30 euros sota zero i com anirà la participació, perquè evidentment això hi afectarà. I a les famílies d'alumnes acusen el Departament d'Educació de no mullar-se amb la regulació dels telèfons mòbils a les aules.
I això després que la consellera d'Educació, Anna Simó, expliqués ahir al Vial Lliure de RAC1 que demanarà als instituts que restringeixin els mòbils a partir del mes que ve, però deixarà l'última paraula a cada centre.
S'elaboraran unes indicacions en el centre, en aquesta línia, però amb una qüestió molt important, que és que els centres hauran de debatre-ho prèviament amb tota la comunitat educativa, és a dir, alumnat, claustre, família i en el Consell Escolar de Centre. Per què? Doncs perquè no té sentit una restricció vertical si no parteix d'un debat previ.
Doncs bé, ara, com deies, l'Associació de Famílies d'Alumnes exigeix a la consellera que sigui clara, demana que impulsi una normativa feta amb criteris pedagògics i també aplicable a tots els centres per no generar així diferències ni afavorir la segregació escolar.
Tenim que l'streamer The Gref, un dels més famosos d'internet i un que té més seguidors a Twitch, està intentant fer fora una dona de 80 anys de l'edifici on viu a Escaldes, Andorra.
Sí, segons llegim al digital Altaveu, la societat titular de l'habitatge, propietat de The Gref, vol reformar el bloc sencer i fins que ella no marxi no pot fer-ho. Per això l'streamer estaria intentant fer-li la vida impossible, negant-se a fer les obres de mínims que la batllia d'Andorra li exigeix per garantir l'habitatge digne a la dona. Des de fa 4 anys està obligada a passar fred perquè l'empresa de The Gref ha retirat totes les finestres de l'edifici, menys les del domicili de la veïna. La dona fa pràcticament 4 dècades que viu en aquest pis del carrer de l'Obac, a Escaldes. L'any 2020, The Gref, de nom David Cànovas, va comprar-lo i va ser poc després quan va començar tot aquest seguit de problemes.
Déu-n'hi-do. I atenció a tots aquells que aquest matí tingueu previst agafar els trens a la R4.
Sí, perquè a partir d'avui deixaran de circular entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders entre setmana per les obres del corredor mediterrani. Ara bé, hi haurà algunes excepcions. Concretament, la línia estarà tallada de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 7 del vespre, i també de 9:45 a 10:45 de la nit. Els trens sí que circularan de manera normal a primera hora del matí, de 7 a 9:45 i a última hora de la nit.
I Oppenheimer camina ja en pas ferm cap als Oscars, ha tornat a guanyar la partida Barbie i ha estat escollit de la millor pel·lícula de l'any per l'Associació Nord-Americana de Crítics.
Sí, una setmana després dels Globus d'Or, la pel·lícula sobre el pare de la bomba atòmica ha tornat a ser la gran triomfadora, en aquest cas de la gala dels Premis de la Crítica Cinematogràfica. S'han dut 8 premis, entre els quals millor repartiment, actor secundari per Robert Downey Jr. i millor director per Christopher Nolan. Barbie s'han dut 6 guardons, alguns en categories importants com la de guió original, cançó i també millor comèdia. Els actors premiats han estat Paul Giamatti, perdona, per Els que se queden, i Emma Stone per Pobres criatures. Mentrestant, La societat de la nieve de Juan Antonio Bayona s'ha quedat sense premi a millor pel·lícula estrangera, com ja va passar als Globus d'Or. Se l'han dut a Anatomia d'una caïda. Els crítics nord-americans també han premiat les millors sèries de televisió, que se l'han endut, en aquest cas, The Bear en l'apartat de millor comèdia i Succession en l'apartat de drama.
Alguna cosa més pel que fa als esports?
Sí, que el Girona va empatar a 0 al camp de l'Almeria en el pitjor partit de la temporada, però tot i així acaba líder provisional amb un punt més que el Madrid, malgrat que els blancs tenen el partit pendent d'aquesta jornada. I que en bàsquet el Barça va guanyar de 3 a la pista del Tenerife gràcies a un triple de Jabari Parker a 3 dècimes pel final, mentre que el Real Madrid va perdre de 12 a la pista de Luka Múrcia, i el Nou Congost, el Baxi Manresa, va caure de 8 davant el Baskonia en el partit número 1000 de Pedro Martínez de l'ACB.
I el temps, Mònica, sí. Què?
Doncs mira, comencem la setmana amb temperatures altes, amb menys fred que la setmana passada, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, ara mateix entre els 10 i els 13 graus a Barcelona, hi ha 15 graus a Tarragona, hi ha un grau a Lleida, un grau també a Girona, 11 a Badalona i 10 a Amposta, matí de més núvols, d'algunes boires, fins i tot amb algun ruixat cap a les comarques de Ponent, també alguns ruixats cap a la cara nord del Pirineu amb cota de neu alta, per sobre dels 2.000 metres, i vent de Ponent que bufarà al centre i al sud del país, sobretot durant la tarda. Les temperatures semblants a les d'ahir, per tant, continua l'ambient més aviat suau per l'època, màximes que es mouran entre els 14 i els 19 graus. Avui les més altes cap a les comarques del sud. I continuen les temperatures altes demà i també dimecres. Dimecres amb ruixats, bàsicament Pirineu, Prepirineu i comarques de Ponent, i a la resta podria arribar alguna gota de manera més dispersa. A partir de dimecres a la tarda començarà a bufar el vent i a partir de dijous comencen a baixar les temperatures. Per tant, podríem dividir la setmana en dues parts. Aquesta primera part amb més suavitat i la segona, sobretot coincidint amb el cap de setmana, amb un fred més hivernal.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Són les 6 i 20 i d'aigua poca, veig.
D'aigua poca, sí. El Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, com a molt, però la resta no s'esperen pluges.
El diàling. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Per fi és dilluns, com dius a les 6.
Sí.
Ai, bueno, sí.
T'has bé?
Sí, sí, sí. I tu? Dilluns. Malament. Ja has començat la setmana malament. Mm-hmm. Ja t'ho noto.
Mira, no sé, jo.
Bueno, escolta, sempre es pot remuntar, això.
Sempre.
Ah. Sí.
Sempre, sempre. I d'aquí un quart d'hora, es pot remuntar, no et pensis, això.
Ah, la part positiva d'aquest dilluns és que tenim tota la setmana per remuntar-ho.
La part positiva és que cada dia em costa més llevar a tu.
Això és positiu?
Sí, per un sí. Tira, 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 tira.
Anem amb el tall guanyador de la setmana passada. Ja ens ho podíem imaginar. El moment karaoke al final de la tertúlia de dijous passat al Món RAC1.
Una pregunta i acabo amb sí o no. Conxita Baray, has cantat alguna vegada en un karaoke?
Sí.
Anton Losada.
Por favor, don Jordi, la lo ofende.
Pablo Iglesias.
Pero muchísimas veces.
Això no superarem fins a la temporada 2024-2025. No superarem, entre altres coses, perquè hi havia un delay i aquí cadascuna va a la seva, no hi havia director d'orquestra. Això va ser un desastre.
Va ser un desastre.
M'ho ben aplaudit i, efectivament, el seny d'Enric Juliana, que va dir que ell no havia anat mai amb un careu, que sabeu que avui és el Blue Monday, no? Mm.
Sí.
El Barça no ha ajudat a canviar l'opinió, eh? Sí. Doncs mira, saps quina diuen que és la cançó més que posa més bon humor? No ho sé, això diuen els neurocientífics. Doncs mira, la posem i aviam si... Eh? Allò que deies Bartolí el dilluns? Vinga, sí. És aquesta. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me now.
I amb aquest Don't Stop Me Now de Queen hem arribat a les 6 i 26.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui el tema que domina totes les portades és la derrota del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid.
Si la Vanguardia titula el Madrid enfonsa un Barça sense nord, diu que els blancs van ser superiors als blaugranes, que van donar una pèssima imatge. El periòdico és més crític, diu una altra ridícula a l'Aràbia Saudita i assegura que el Barça de Xavi és humiliat amb un 4-1 pel Madrid. En la mateixa línia l'ara llegim, derrota aclaparadora del Barça i diu que els jugadors van ser clarament superats pel rival en un partit que va demostrar la debilitat de l'equip. I el Punt Avui diu el Barça no està a l'altura de Riad. Creu que la fragilitat defensiva ha enfonsat els de Xavi. A Madrid, El País diu el Real Madrid sotmet el Barça a l'Aràbia Saudita i afegeix una exhibició de Vinícius i impulsa els blancs a la victòria a la Supercopa. També fa referència al jugador El Mundo, que titula l'huracà Vinícius desintegra el Barcelona. Assegura que el Barça li va donar un sospir al Madrid i qualifica l'equip de Xavi de desastrós. A la BCE llegim, el Real Madrid esclafa el Barcelona en un partit que descriuen com una exhibició blanca. I pel que fa a la Razón, el titular és Vinícius i el Madrid devoren el Barça en la final de la Supercopa.
I repassem ràpidament les portades de la premsa comarcal.
El diari de Girona titula Mouta en bici, vol treure el cotxe del centre de Girona. El diari de Tarragona llegim, la Generalitat portarà aigua de l'Ebre al Priorat. El Segre diu que l'edat mitjana de la jubilació de Lleida tant supera per primera vegada els 65 anys.
Coneixer món tant sí com no. Aprofita els Fly Days de l'Ebel i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. L'Ebel. Fly your way.
Que aquest principi d'any t'has proposat anar més al gym és tan cert com que Aldi, al 100%, sí, sí, al 100% de la carn és d'origen nacional. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el pack de dues hamburgueses Crunchy Chicken a només 1,59. Així de fàcil, així d'Aldi.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això.
Bé, ara és bonic. I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Aquest divendres 26 de gener, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Som de mar.
I de muntanya.
Som del sud.
I també del nord.
Som de ciutat.
I de poble. I som de plaça.
I també d'avinguda.
Som del barri.
I som sempre bons veïns.
Som Condis.
Som a prop. Som d'aquí.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera, con reuniones de las que sí gustan. con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros. Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar i estalvia fins a un 60% amb la teva reserva anticipada i sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions i reserva'l ara a la Setmana del Creuer de Viatges al Cort Inglés.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Que el Barça naufraga contra el Real Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya, però el club tanca files amb Xavi.
Els blaugranes han perdut 4-1 en un partit en què, més enllà del resultat, el més preocupant va ser la imatge. El Madrid va marcar 2 gols en 10 minuts i el Barça va llançar la tovallola. Tot i això, el director esportiu d'Eco ratifica Xavi i diu que és absurd qüestionar-lo.
Que una investigació periodística també confirma que Mariano Rajoy va posar la policia espanyola al servei dels seus interessos per acabar amb el procés independentista.
Ho expliquen La Vanguardia i el diari japonès. Ho va fer durant almenys 5 anys al marge de la llei i utilitzant diners públics. L'exministre Jorge Fernández Díaz era l'encarregat de centralitzar la informació que entregava Rajoy dins de cartes sense remitent.
El PP surt en tromba contra la concessió de competències d'immigració que van pactar el PSOE i Junts.
Albert Núñez Feijóo lamenta avui en una entrevista a l'ABC que, segons ell, Carles Puigdemont és qui governa actualment a Espanya. Això s'hi sumen diversos presidents populars com Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, que parlen d'humiliació al govern espanyol.
I la justícia no veu delicte en els càntics neonazis que hi va haver a la marxa que Desocupa va fer l'any passat a Barcelona.
Segons explica el diari japonès, un jutge va decidir arxivar el cas i també l'acusació que hi havia contra el líder de l'empresa de desnonaments, Daniel Esteve, que va insultar i amenaçar de Colau en diversos vídeos.
I avui comença oficialment el calendari electoral als Estats Units amb els caicos d'Iowa.
Són un conjunt d'assemblees ciutadanes que obriran el procés de primàries del Partit Republicà. Donald Trump se situa 30 punts per sobre dels seus principals rivals, Nikki Haley i Ron DeSantis, però el final de campanya s'ha vist condicionat per una tempesta de neu històrica.
Les famílies d'alumnes demanen educació que es mulli d'una vegada per totes sobre la prohibició dels mòbils a les aules.
Sí, això després que el departament hagi anunciat que demanarà als instituts que els restringeixin a partir del mes vinent, però que l'última paraula sobre prohibir-los la tindrà cada centre. Les famílies exigeixen que no hi hagi diferències que puguin fomentar la segregació.
Oppenheimer torna a guanyar la partida Barbie ara als premis de la crítica cinematogràfica.
La pel·lícula de Christopher Nolan s'ha endut 8 premis, 2 més que la de Greta Gerwig. La Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona ha perdut millor pel·lícula estrangera, que ha sigut per Anatomia d'una caïda, i en sèries dominen Succession i The Bear.
A la resta dels esports, Pedrol, el Girona ensopega Almeria, però acaba la jornada líder provisional.
Els de Mitchell empaten a 0 al camp del Coent, el partit més fluix de la temporada. Tot i això, han acabat amb un punt més que el Madrid, malgrat que els blancs tenen el partit pendent d'aquesta jornada.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana comença amb temperatures altes, però acabarà amb el fred de ple hivern.
Sí, es mantindran aquestes temperatures semblants a les del cap de setmana almenys fins dimecres, i a partir de dijous comencen a baixar els termòmetres i sobretot el cap de setmana farà més fred. I avui comencem el dia amb força núvols, amb algunes boires, a mesura que avanci la jornada es desfaran, i com a molt s'esperen alguns ruixats cap a la cara nord del Pirineu, amb cota neu al voltant dels 2.000 metres, i també algun ruixat cap a les comarques de Ponent. A la resta, dia més tranquil, amb més núvols al matí, més clarianes a la tarda, i a partir del migdia es notarà el vent de Ponent, sobretot al centre i al sud del país.
I ja que hi som, que marquen els termòmetres?
Entre els 10 i els 13 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 1 a Lleida i també a Girona, 7 a Sant Cugat del Vallès i 2 graus a Olot.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 15 de gener.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank. RAC 1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com hi ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al No Ho Sé. De dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1.
Tots som u.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant Trial Indoor al Palau Sant Jordi. Entrada ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:35, el Barça naufraga la final de la Supercopa d'Espanya amb una derrota inapel·lable contra el Real Madrid. Pedrol, els de Xavi Hernández es van estimbar contra el Real Madrid, contra qui van perdre per 4-1, però més enllà de la patacada, el més preocupant és que la imatge de l'equip va ser especialment decebedora. De fet, el millor de tot va ser el resultat perquè el Madrid va aixecar el peu de l'accelerador.
Sí, fa mesos que l'equip justeja i que va salvant els mobles sobre la marxa, però ahir va baixar els braços tot just començar, superat per un Madrid molt superior que al final no va voler fer més sang. Xavi va sortir amb 4 migcampistes, però l'equip va ser incapaç de tenir la pilota i, el que és pitjor, va tornar a fer aigües en defensa, cosa que va aprofitar Vinícius per marcar 2 gols en els 10 primers minuts. A la mitja hora, Lewandowski va caçar una pilota a la frontal de l'àrea i va retallar distàncies amb un golaç, però va ser un miratge. Un penal de passarell d'Araujo a Vinícius va permetre al brasiler completar el hat-trick i enviar el partit 3-1 al descans. I a la represa, Rodrigo va marcar el 4-1 definitiu a 25 minuts pel final. Just després van expulsar Ronald Araujo i el Barça es va quedar amb un menys, però, com dèiem, encara bo que el Madrid no va voler furgar en la ferida i va baixar el ritme.
Enviada especial de RAC1 Riat, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Al Madrid, estones va ballar el Barça i per acabar-ho d'adobar era com si ho fes sense oposició, sense despentinar-se. Després de veure el hat-trick de Vinícius, patir l'expulsió d'Araujo i encaixar el quart de Rodrigo, el gol solitari que havia marcat Lewandowski com a resposta al 2-0 inicial semblava una anècdota ridícula. La nova era traçada fa un any precisament a Riat quedava enterrada i Xavi, després d'haver tocat fons, va demanar disculpes.
Hem de ser molt autocrítics, molt. Hem de millorar moltíssim per competir partits d'aquesta temporada. No? Tenim la il·lusió, l'esperança, però és insuficient, ja et dic, demanar honestament i sincerament disculpes a l'afició, perquè aquesta no és la imatge que ha de mostrar el Barça, sobretot en una final, no?, contra el Madrid.
A la llotja, la cara del president Joan Laporta era un poema, però des de la zona noble del club no posen en dubte ara per ara la continuïtat de Xavi.
Gràcies, Marta, i precisament sobre la situació de Xavi, la persona del club encarregada de tancar files amb el tècnic va ser Deco.
Sí, el director esportiu va dir a Movistar en acabar que és absurd que li preguntin sobre la seva continuïtat, la de Xavi, i que la derrota no canvia res.
Yo creo que esta pregunta no tiene ningún sentido. Al final hemos perdido un partido, una final. No es el momento para hablar de esto. El míster sigue con toda confianza de entrenador, de presidente, de la dirección deportiva. Es una derrota dura, sí, que hay que analizarla, hay que pensarla, hay que discutirla, pero es una derrota que no cambia nada.
Per cert, amb l'expulsió d'ahir, Ronald Araujo no jugarà dijous al camp de l'Unionistes de Salamanca, els vuitens de final de la Copa del Rei, a 8:15 de la tarda i en directe, com sempre, a RAC1.
6:38. Una investigació periodística de La Vanguardia i el diari .es confirma que Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al servei del seu govern i dels seus interessos polítics per intentar acabar amb el procés independentista. Ho va fer durant almenys 5 anys, entre el 2012 i el 2016, i evidentment al marge de la llei, i utilitzant els recursos públics dels ciutadans per a finalitats polítiques, Agustí.
Sí, ja ho va explicar l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, aquí a RAC1, i ara ho confirma aquesta investigació. Aporta nous documents i compta també amb les declaracions de testimonis i altres fonts involucrades en els fets, que han revelat que el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era qui centralitzava tota la informació i dirigia l'operativa per acabar amb l'independentisme. Tot ho feia des del seu despatx al Ministeri de l'Interior i amb la complicitat i l'ajuda dels principals caps de la policia espanyola, com el director adjunt operatiu Eugenio Pino.
I atenció, perquè qui també va tenir un paper molt destacat en tota aquesta operació va ser Daniel de Alfonso, que llavors era director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Des d'aquesta posició es va encarregar de recopilar tota mena d'informació sobre l'independentisme, que llavors traslladava al Ministeri perquè el govern espanyol la pogués utilitzar per perjudicar els líders sobiranistes, totes sense cap autorització judicial i sense tenir cap indici delictiu, per tant, per un interès purament polític i saltant-se la llei. A més, com és habitual, també hi estava posat el comissari José Manuel Villarejo, però segons aquesta investigació de La Vanguardia i el diario.es, han de saber ara com funcionava exactament l'operació Marpollato.
La policia espanyola recopilava informació sobre independentistes i elaborava informes que moltes vegades contenien informació falsa. Intentaven buscar irregularitats on no hi havia cap indici que s'hagués comès alguna cosa prohibida i en alguns casos amb dades confidencials que facilitava el Ministeri d'Hisenda que dirigia Cristóbal Montoro. Uns informes que per interès s'acabaven filtrant a la premsa, a mitjans propers al govern espanyol i fins i tot s'arribaven a obrir causes judicials amb mètodes realment irregulars. Què es buscàvem això? Doncs que jutges i fiscals dubtessin dels fets i comencessin a investigar, i també es provocava que agrupacions d'extrema dreta, com ara Manos Limpias, presentessin denúncies als tribunals per poder imputar alguns dels objectius a tombar, que eren els líders independentistes.
I quin paper jugava el president espanyol Mariano Rajoy? Doncs n'estava perfectament al cas, per molt que ho hagi negat per activa i per passiva. Segons expliquen algunes fonts involucrades directament als fets, bona part de la informació que arribava al Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díaz la introduïa en sobres tancats, en blanc, la donava als seus escortes i ells mateixos la duien fins a la Moncloa per entregar-la en mà al president del govern espanyol, Mar.
Jorge Fernández Díaz duia la batuta. Diverses fonts expliquen que el ministre va tenir un paper molt destacat perquè havia exigit estar sempre informat de tots i cada un dels moviments que feia la cúpula policial i judicial. Des del setembre del 2012, després d'aquella primera diada multitudinària als carrers, va ser quan es va posar en marxa l'operatiu i el despatx de Fernández Díaz era la central de dades. Es va començar a omplir de carpetes, arxivadors i tota mena de documentació sobre l'independentisme, que arribava amb certa regularitat perquè el ministre estava obsessionat amb el tema. Des d'allà es difonia per diferents vies, segons l'interès del moment. Al despatx del Passeig de la Castellana arribava informació que després es cuinava per generar soroll i crispar l'opinió pública, sobretot en relació als càrrecs de Convergència Democràtica. És el cas, per exemple, de l'atribució a Artur Mas de comptes a Liechtenstein, els comptes a Andorra, de la família Pujol o el cas de l'informe fals sobre els comptes de Xavier Trias a Suïssa. Un informe que incluïa un número de compte que no coincidia amb la numeració de l'entitat financera de Suïssa a la qual es feia referència. Unes informacions que van tenir un impacte negatiu per Convergència a les eleccions i, per tant, es van complir els objectius del govern espanyol.
Però més enllà de l'informe conjunt d'aquests dos diaris, el Nacional també publica avui enregistraments d'àudio sobre l'operació Catalunya. Són converses entre l'excomissari Villarejo i el número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez. En un d'aquests fragments, del 14 de març del 2014, per exemple, Villarejo li parla d'una suposada trobada amb Mariano Rajoy, a qui anomena l'asturiano.
Oye, bueno, la visita de la cita con l'asturiano fue brevísima, y te digo una cosa, prohibición absoluta de tal, por tanto tú no sabes nada, bueno, no me jodas. Oye.
Villarejo era qui informava aleshores al secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, de totes les investigacions contra polítics catalans i li explicava també quins eren, en aquest cas, els següents passos i objectius. Per exemple, el 2013, arran de la confessió de Vicky Álvarez, el famós dinar de la Camarga amb Alicia Sánchez Camacho, Villarejo va dir a Martínez que havien d'investigar els comptes de la família Pujol a Andorra.
Andorra es el sitio clave.
Vuélvemelo a mandar al email, no al WhatsApp, al email.
Vale. Es que Andorra, en cuanto ya se hayan llevado toda la pasta, el trazo de los últimos años, es que es vital tener información de lo de Andorra.
A més, segons els informes policials als quals ha tingut accés el Nacional, el 2015, l'anomenada Policia Patriòtica també va intentar destapar algun cas de corrupció relacionat amb la Sagrada Família de Barcelona, tot i que aleshores no hi van trobar res. I mentrestant, el PP surt en tromba contra les concessions que el PSOE va pactar la setmana passada amb Junts i que inclouen la delegació de competències en immigració, que continua portant cua. Les últimes hores, diverses veus de la formació del PP han carregat directament contra aquestes negociacions. Una d'elles és la d'Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista avui a l'ABC. El líder del PP creu que el ple del Congrés de la setmana passada va servir per demostrar que qui té la paella pel mànec és Carles Puigdemont. Segons Feijóo, ell és qui dirigeix actualment Espanya.
Nos dimos cuenta que el político más importante que hay en este momento rigiendo la nación española es Carles Puigdemont y que además ostenta el otro cargo, que es, a efectos de Sánchez, el presidente de la Generalitat. Nunca el gobierno de España tuvo tantos condicionantes. Y si falla cualquiera de ellos, el gobierno cae.
Feijóo, però, no és l'únic que ha posat el crit al cel pels pactes entre socialistes i Junts. En una taula rodona que es va fer ahir a Galícia sobre les eleccions gallegues, diversos barons populars també van disparar contra Pedro Sánchez per les seves concessions als independentistes.
Per exemple, el president d'Andalusia, Juanma Moreno, que anava més enllà i parlava de sessions vergonyoses.
Levantar la voz contra esa humillación permanente y constante que estamos viviendo en las Cortes Generales, donde no se humilla a un presidente ni a un gobierno, se humilla al conjunto de los españoles con cada sesión vergonzosa que se hace en el Congreso de los Diputados.
Per cert, que avui una enquesta del País pronostica que si hi hagués eleccions espanyoles, els populars tornarien a guanyar amb un 35% dels vots, però el PSOE li retallaria distàncies respecte als últims sondejos i n'aconseguirien el 31%.
Ara són 6:45 del matí. La justícia no veu delicte en els càntics neonazis que hi va haver a la marxa que Desokupa va fer el passat mes de maig per demanar el desnonament del Cubo i la Ruïna, els pisos ocupats, recordem-ho, al barri de la Bonanova de Barcelona. Segons explica el diari .es, un jutge va decidir arxivar el cas i també l'acusació que hi havia contra el líder de l'empresa de desnonaments, Daniel Esteve, pels missatges que va dirigir a Ada Colau en diversos vídeos.
Esteve va insultar i amenaçar l'alcaldessa de Barcelona en diversos vídeos que Desokupa va penjar per promoure la manifestació antiocupa. Després, en aquesta mateixa marxa, va ser quan s'hi van poder veure càntics i salutacions feixistes, a banda de més insults cap a Colau i també contra els ocupes de la Bonanova. L'Ajuntament ho va denunciar tot plegat per delicte d'odi i per incitació a desordres públics, però el jutge Cruz de Pablo ho va arxivar tot en menys d'una setmana.
6:46 i avui comença oficialment el calendari electoral als Estats Units, els caucus d'Iowa. Un conjunt d'assemblees ciutadanes obriran el procés de primàries del Partit Republicà. Els ciutadans de tot l'estat estan cridats a participar en persona a les 7 de la tarda, a les 2 de la matinada a Catalunya, i votar el seu candidat a ocupar la Casa Blanca. El final de campanya, però, s'ha vist condicionat ara per una tempesta de neu que ha tenyit de blanc gran part de l'estat i ha deixat temperatures de 30 graus sota zero. Des de Des Moines, la capital d'Iowa, o a corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla, bon dia.
Bon dia. Donald Trump va tancar ahir la campanya confiat pel bon resultat que li dona l'última enquesta prèvia al caucus. El situa 30 punts per sobre dels seus principals rivals, Nikki Haley i Ron DeSantis. En ells dos estarà posada l'atenció mediàtica. Qui aconsegueixi cada segon es convertirà en la clara alternativa a l'expresident. Vam parlar amb alguns seguidors de Trump i tenen clar que ni el fred, ni el vent, ni la neu seran un impediment per anar a votar. Our country has not been
real strong. El país mai ha sigut tan fort com quan Trump era president. Teníem una economia forta, una inflació baixa, unes fronteres segures. Necessitem que Trump ens ho torni. And Donald
Trump will bring him back. Haley, que va començar la campanya amb baixes expectatives, ha remuntat i arriba a Iowa segona en intenció de vot. DeSantis és qui més s'hi ha implicat. S'ha recorregut tot l'estat i ha rebut el suport de la governadora, però de moment les seves enquestes són decepcionants.
M'encanten les expectatives baixes, m'encanten les enquestes, perquè tot el que has de fer és superar-les, i DeSantis ho farà, perquè ha fet molt bona campanya sobre el terreny.
S'espera que aquesta nit ja tinguem resultats definitius, que seran els primers d'un procés de primàries que s'allargarà fins al mes de juliol.
6:47, tornem ara a casa nostra. Les famílies d'alumnes acusen el Departament d'Educació de no mullar-se i li exigeixen que sigui clar amb les restriccions a l'ús dels mòbils. La FAC demana a la Conselleria que impulsi una normativa feta amb criteris pedagògics i aplicable a tots els centres per no generar diferències ni afavorir la segregació. Això després que el Departament hagi confirmat que demanarà als instituts que restringeixin els mòbils a partir del mes que ve, però deixarà l'última paraula a cada centre. Ho va reafirmar ahir al Dia Lliure de RAC1 la consellera d'Educació, Anna Simó, després que Pere Aragonès expliqués a La Vanguardia que la intenció del govern és ser restrictiu amb l'ús dels telèfons tant a les aules com a l'hora del pati, Agustí.
Sí, si m'explicava que d'aquí a 3 setmanes anunciarà el detall de les instruccions que s'enviaran als centres i defensa que qualsevol restricció s'ha de fer amb el consens de tota la comunitat educativa.
S'elaboraran unes indicacions en el centre, en aquesta línia, però amb una qüestió molt important, que és que els centres hauran de debatre-ho prèviament amb tota la comunitat educativa, és a dir, alumnat, claustre, família i en el Consell Escolar de Centre. Per què? Doncs perquè no té sentit una restricció vertical si no parteix d'un debat previ.
La consellera reconeix que això farà que hi hagi instituts on no es pot fer servir el mòbil en cap cas i d'altres que siguin més permissius, però creu que ha de ser així perquè s'ha de respectar l'autonomia dels centres.
11 minuts i arribarem al punt de les 7 i un últim apunt perquè Oppenheimer ha tornat a guanyar la partida Barbie una setmana després dels Globus d'Or i ha estat escollida la millor pel·lícula de l'any per l'Associació Nord-Americana de Crítics. La pel·lícula sobre el pare de la bomba atòmica ha aconseguit 8 premis dels guardons de la crítica cinematogràfica, entre els quals millor repartiment, actor secundari per Robert Downey Jr. i director, la Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona, s'ha quedat sense premi a millor pel·lícula estrangera, com ja va passar als Globus d'Or. Anatomia d'una caïda li ha pispat, li ha passat per davant. Els crítics nord-americans també han premiat les millors sèries de televisió, que s'han emportat The Bear, de Disney Plus, en l'apartat de comèdia, i Succession, d'HBO, en l'apartat de drama. Ho ha seguit tot plegat des dels Estats Units. Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Tot i quedar-se amb 6 premis, l'equip de Barbie pot estar ben content. La pel·lícula ha guanyat en categories importants com el de guió original, cançó per I'm Just Ken, que canta Ryan Gosling, i també millor comèdia. Aquest últim premi s'ha anunciat sense el ritual d'obrir el sobre, i això no ha agradat gens a la presentadora de la gala. La còmica Chelsea Handler ha decidit canviar el guió i fer pujar a l'escenari a la directora Greta Gerwig i l'actriu Margot Robbie a fer el discurs que mereixien.
Thank you.
Moltes gràcies per fer això possible. Estàvem molt emocionades assegudes a la nostra cadira i és molt agradable poder ser aquí dalt. Gràcies a tothom que ha fet possible aquesta pel·lícula.
Els actors premiats han estat Paul Giamatti per Los que se queden i Emma Stone per Pobres criatures. L'actriu ha comparat el seu personatge, que viu aliè al món que l'envolta, amb el premi que s'ha endut.
This is the Critics' Choice Awards.
Aquests són els premis de la crítica i es tracta d'una opinió externa dels crítics i en un lliurament de premis. Estic molt agraïda als crítics per això, però estic aprenent a que no m'importi la vostra opinió.
En l'apartat de televisió hi ha hagut 3 sèries que s'han endut l'honor de la crítica i també hi ha hagut premis pels seus actors principals. Succession s'ha endut el guardó a millor sèrie de drama, The Bear el de millor comèdia i Bronca ha arrasat en l'apartat de sèrie limitada.
Nou minuts i les 7. I a la resta dels esports, Pedro, la banda de la patacada del Barça, a la final de la Supercopa d'Espanya, el Girona va empatar a 0 al camp de l'Almeria, però tot i així acaba líder provisional amb un punt més que el Madrid, malgrat que els blancs tenen el partit pendent d'aquesta jornada.
Sí, de fet, el millor pel Girona va ser això, el resultat, perquè l'Almeria va tenir ocasions de sobre per marcar algun gol i més després que l'àrbitre expulsés Aleix García 15 minuts pel final. Els de Mitchell tenen un punt més que el Madrid, 8 més que el Barça i 11 de marge sobre la Champions. Ara bé, com deies, l'equip de Mitchell té un partit més que els seus rivals directes.
Enviat especial de RAC1 Almeria, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Va ser el pitjor partit de la temporada. Superat pel rival, el Girona no va tenir cap ocasió clara i només va salvar un punt gràcies al desencert dels andalusos de cara a porta. Tant és així que Mitchell donava el punt per bo.
No podemos ganar siempre. Cuando el rival te supera como hoy, pues es una gran noticia que nos llevemos un punto, porque un equipo que quiere estar arriba necesita tener este tipo de partidos donde no pierda.
Ja són 49 punts, tants com en tota la lliga passada i només dos menys que la millor puntuació històrica del club a primera, el 51 de la 17-18. Demà passat, Copa a Montilivi i diumenge, Lliga. El Girona rebrà el Sevilla sense el sancionat Aleix García.
6:53, alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, que encara en futbol avui s'entreguen els premis de Best, els millors futbolistes per la FIFA, i tant a Bon Matí és la gran favorita en categoria femenina, mentre que Leo Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappé es juguen el guardó en categoria masculina. A banda, Pep Guardiola està nominat per guanyar el de Best, el millor entrenador de futbol masculí, i Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça, també té números d'endur-se el guardó al millor tècnic en futbol femení. I en bàsquet, el Barça va guanyar de 3 a la pista del Tenerife gràcies a un triple de Jabari Parker a 3 dècimes pel final, mentre que el Madrid va perdre de 12 a la pista de Luka Murcia, i el Nou Congost, el Baxi Manresa, va caure de 8 davant el Baskonia en el partit número 1000 de Pedro Martínez a l'ACB.
6:53.
Serà el nostre secret.
La llegenda de l'home dels nassos arriba a la gran pantalla. Mitologia, aventura i memòria històrica en una pel·lícula protagonitzada per Pablo Derqui i Ivan Benet.
El que va passar no es pot perdonar.
L'home dels nassos. 19 de gener als cinemes.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot d'estalvi fins al 22 de gener. Dues pizzas forno di Pietra Buitoni, una terrina de gelat La Fageda i 6 llaunes de cervesa Moritz 7 per només 9 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 9 euros amb 44 cèntims. Bonpreu i Esclat.
Ara, a Carglass, volem que tinguis més bona visió quan condueixis en pluja. Per això, amb la reparació o substitució de qualsevol vidre, t'apliquem el tractament antipluja gratis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 10 de febrer. Consulta condicions a Carglass Ponès.
Voleu tastar i comprar els millors olis d'oliva verge extra de Catalunya? Veniu a les Borges Blanques, a les Garrigues, del 19 al 21 de gener, a la 27a Fira de l'Oli, qualitat verge extra. Més informació a firaoli.cat. Tradició, innovació i cultura de l'oli.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Ja és aquí Blancolor, amb teixits i dissenys de qualitat per casa teva. Ara amb fins a un 50% de descompte en una selecció de roba de llit, bany, taula, catifes, cortines, mobles de dormitori, descans i molt més. Blancolor, el moment de vestir casa teva. Només fins al 29 de febrer, a la botiga web i app del Cort Inglés.
Bon dia. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
97.311 97311 de la sèrie 39039.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Notícies, esports,
entreteniment. Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6:56. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el festaire.
Només el veia de festa major en festa major. Cada any teníem el mateix ritual. Ni ell ni jo érem del poble. Jo hi anava per veure els avis. Ell era del poble del costat. Ens saludàvem de lluny, aixecàvem els cubates i ens fotíem una abraçada suats que barrejava la poca higiene amb la camaraderia. Van passar 5 o 7 anys bons d'adolescència i joventut compartint l'eufòria i els cubates, les curtes nits d'agost. Saltàvem, intentàvem lligar, sempre sense èxit. Ens vam conèixer perquè una matinada ell anava tan torrat, s'havia perdut i no tenia mòbil. El vaig dur a casa i vam esmorzar xocolata desfeta amb xurros just quan la meva àvia es despertava. Ens vam perdre la pista durant molts anys, ni xarxes socials, ni telèfon. I just després de la pandèmia ens vam retrobar a la festa major, però aquesta vegada al cercavila de la tarda i tots dos amb una criatura a les espatlles entre el confeti i els capgrossos. Ens vam reconèixer, però no ens vam aturar a parlar. Ens vam aixecar les celles, com si passat tant de temps fos ridícul rememorar els dies, sobretot les nits, quan totes les festes majors eren nostres.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
Una pel·lícula sobre una hazaña deportiva de una mujer, protagonizada por dos estrellas femeninas ya pasados los 60 años, y en la que ambas son lesbianas, pero su sexualidad no es el centro de la trama. ¿Existe? Pues sí. Se llama Niat, y es la historia basada en hechos reales de la nadadora Diana Niat, que a sus 64 años, después de 30 retiradas en los que trabajó como periodista deportiva, decidió volver a intentar la hazaña de ser la primera a nadar desde Cuba a Florida, nada menos que 180 kilómetros, y sin jaula, es decir, cuidado con los tiburones. Ovación para Jodie Foster y Annette Bening, con sus arrugas, sus canas y en una forma física tan envidiable como su apuesta por una película que señala además los abusos sexuales que sufrió Niat en su infancia. Es divertida, emotiva, épica. Ojalá más historias así. Niat está en Netflix.
Y ahora anem amb el diàleg. Ramon Martolí, bon dia.
Bon dia, Adrià. Comencem amb un tall darrere en Cope, que és un clàssic de qualsevol emissora, unes veus de fons creant una psicofonia enmig d'un informatiu.
Transparencia de Bruselas, dice el Mundo, ha permitido conocer todo lo que el gobierno ocultó en la campaña electoral. De violencia machista, de puntos de recarga, de educación para la primera infancia.
Vamos a ver, un momento, aquí.
Acumulado que ayer.
A ver, ¿quién está hablando por ahí? Perdona, ara aquí, continuo.
Tú no has visto nunca fantasmas.
Acabem amb un pollastre de l'Àlex Huguet, al Matina Codina de RAC 105.
Em confirmes que no hi ha trànsit avui o no?
Sí, a veure, no escoltareu res així interessant pel que fa a la circulació, però m'escolteu a mi. Sí. Ojo, tinc coses a dir, Més de les que podeu creure. Tinc coses a dir,
Pollo, pavo, pallo i pollo.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.